m'encanta aquest crit de gospel.
Avui la bomba de la Montse Virgili gira al voltant d'un llibre i d'una realitat, la realitat d'una Barcelona. Ho hem parlat moltes vegades, eh? Com era la Barcelona abans, la Barcelona preolímpica, sobretot des de després de la dictadura fins just les Olimpiades. Ho hem parlat de moltes maneres, però avui ho parlem d'una manera diferent, si et sembla, amb aquest llibre, Gestió del Caos, escenes de la contracultura a Catalunya 1973-1992 de l'Aleix Salvans. I, escolta, posem... Per començar, si sembla, posem música de l'època?
Aquesta, que ve ara, és tranquil·la. Després, a mi no em truqueu, per saber si us agrada o no.
D'acord. Ara ja és gran.
Pau Riba, Helena, desenganya't.
Helena, desenganya't, que et creixen els pits i la vida s'acaba. Doncs escolta, per què us poso aquesta cançó? Doncs perquè el periodista Aleix Salvans acaba de publicar un llibre sobre la contracultura. És a dir, una radiografia sobre tots els que no sortien a la foto. Des de l'any 73, en plena transició, fins al 92. Ara, tots aquests dies que parlàvem de la mort de la Cavaller i també hem parlat doncs, de la història que hi havia darrere de la Petra, sembla que les Olimpiades queden molt lluny. Però, de fet, sí que ho són i hem canviat molt des de llavors. El llibre aquest del que parlem es diu Gestió del Caos, és un recull d'anècdotes de diversos personatges de la contracultura catalana des de finals del franquisme i això fins als Jocs Olímpics del 92, editat per Angle Editorial. I qui són aquests personatges? Doncs hi apareix Pau Riba, el germà del Pasqual Maragall, Pau Malvido, que ja sabeu que va morir, Víctor Nubla, Enric Casasses, Pepe Sales, Nazario, Ocaña, gent que estaven, podríem dir, lluny de la mirada més oficial representada per l'Egoix Divin, que explicaven que Barcelona era un lloc fantàstic on ells s'ho passaven molt bé i feien còctels al carrer Tosset. Una altra manera d'explicar la història, però tots aquests personatges eren conscients de la gestió del caos que estaven fent. Es pot gestionar el caos? Potser a les carreteres sí, però aquí? Parlem-ne, Catalunya.
Parlem-ne.
És una cosa que explico bastant. De fet, el títol del llibre no és meu, sinó que és del Víctor Nubla, que un dia l'estava entrevistant a casa seva i just estàvem parlant de com les coincidències fan que, per exemple, tota la gent que surt al llibre s'anessin coneixent entre ells o que, bé, que es trobaven per casualitat. I que és una cosa que continua passant ara. I ell em va dir, la gestió secreta i benevolent del caos no morirà mai. Quan ho va dir, vaig dir, això ho escurces i tens el títol del llibre perquè és exactament això. No entro a la crítica d'art. És un llibre d'històries de persones.
Està parlant d'aquest músic experimental, Víctor Nubla, un dels fundadors de Macromassa, per exemple, que va donar-li aquest títol, un títol que definia una època caòtica, perquè s'acabava la transició, estàvem en plena transició, però, clar, el caos va desaparèixer. Vol dir que ara no tenim caos? Què ha passat amb tot aquest temps?
En general se sap molt poc del que va passar en aquells anys fora dels grans esdeveniments polítics. De fet, és el que explico, la cultura oficial que es va anar construint durant tot aquest temps. Bé, no hi havia una cultura oficial establerta, va morir Franco, s'havia de fer país, s'havia de construir un relat de país i hi havia molta gent que en va quedar fora perquè no convenien, perquè feien coses molt diferents del que era... Bé, és aquesta diferència entre l'art i la cultura. La majoria d'aquesta gent el que feien era art. Se'n diu contracultura simplement per la voluntat d'anar en contra.
Això ens explica l'Aleix Salvans amb aquest llibre i això s'explica també molt bé, per exemple, amb una entrevista de l'Àngel Casas, que va fer Pau Riba en aquella època, abans del seu famós concert a Canet Rock, que li va dir, què fa vostè per promoure la cultura local?
Això li deia Àngel Casas a Pau Riba.
Exacte. Sí. I ell va dir, el millor que puc fer és destruir-la.
Home, clar, si ets el govern de la Generalitat, igual apostar per aquesta línia artística.
Ell deia que no. Home, que ho digui el fill d'un dels grans poetes catalans, Carles Riba, doncs també té conya, això.
També,
no?
també, sí.
Això
sí.
Explica molt el que havia valgut fins ara i ja no servia de model. Sentint això, que hi havia una cultura efervescent, que hi havia molts joves amb bones idees, el naixement de revistes, per exemple, com l'Ajo Blanco, l'Star, podríem semblar que estem davant d'una època meravellosa, però Salvans, per exemple, té ganes de dir que era una època on també van haver-hi molts problemes, que això a vegades ens en oblidem.
Una de les coses que tenia presents quan escrivia el llibre era no caure en aquesta romantització, això d'idealitzar-ho i dir aquesta cosa que fan molts dels que podrien sortir o surten al llibre i que ara formen part del mainstream, que sempre diuen, no, és que els 70 eren molt guais, els 80 eren molt guais. Jo no sé si que un 1% de la població de Barcelona estigués enganxada a l'heroïna era una cosa especialment divertida, o que hi haguessin, a mitjans dels 80, bandes de nazis corrent per Barcelona pallissant a gent.
A vegades ens posem romàntics, i ho dèiem la setmana passada, doncs amb el Víctor Lenore, que parlàvem també de la movida, potser era una cosa tan fantàstica, doncs aquí a Catalunya tampoc ens estava amb allò... Mentre uns, vull dir, estaven fent art o revistes, o hi havia el rotllo Enmascarado, o hi havia Nazario, Canya, que estaven intentant trobar un lloc per definir la seva llibertat sexual, etc. També estaven passant coses que no eren tan maques.
És que jo me'n recordo, tenies la sensació de sortir de nit, anar a un concert d'aquests, ara estan sonant l'Odi Social, però podries anar a qualsevol concert de barri on hi havia grups d'aquests una mica amb idees alternatives, i podia passar qualsevol cosa, eh? Podia acabar bé o acabar molt malament.
I també una cosa que jo crec que ara no passa tant, i que expliquen al llibre Els Salvants, és que es barrejava molta gent d'estrats socials diferents. Mm-hmm. O sigui, ara un punky i potser algú de família burgesa, és més difícil que es barregin.
Cadascú però va allà, en el seu lloc. Sí,
en
sí.
Aquell moment era com que tot valia i tot podia ser.
I a vegades quedaven i anaven al mateix lloc perquè sabien que es trobarien l'un a l'altre i anaven a fotre's bufetades, eh? Que jo això ho he vist bastantes vegades. Batalles campals brutals, eh?
Doncs pot ser. Una de les qüestions més importants d'aquesta etapa és que hi havia molt d'allò que podríem dir fes-t'ho tu mateix, el do-it-yourself. Mm-hmm. Ningú t'ajudarà. Així que un agafava amics i feia, per exemple, idea, fes-me el cartell del concert, edita'm això, fotocopia'm allò altre i l'altre em deixarà una guitarra. El llibre parla d'episodis dels anys 70 i 80 fins als Jocs Olímpics, però molts dels artistes que apareixen al llibre, clar, la pregunta és, segueixen en actiu? I sembla que no van en contra de la cultura. Més aviat, ara, són els representants de la cultura. Alguns noms dels que dèiem abans, Quim Monzó, Mariscal, etc., ara formen part del mainstream. Què fem amb aquesta gent?
Potser hi havia, per exemple, un Mariscal que tenia les seves idees, però que no anava contra el sistema, o no estava fora del sistema perquè volgués, sinó perquè no havia la seva obra no era reconeguda o no era acceptada, i en el moment en què es va començar a reconèixer la seva obra, no va tenir cap problema en participar al concurs per fer la mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona. I hi ha la contracultura que la fas perquè, o que hi ets perquè vols, i la contracultura que hi ets perquè no pot ser a cap altre lloc.
Al tanto que aquesta és la diferència, eh? Vull dir, a vegades no... Dius que estàs a la contracultura perquè la cultura oficial no et deixa ser-hi. Vull dir que no sempre...
I a la que t'obre la porta dius, mira, adéu, contracultura,
adéu! Ha estat divertit, ha estat bonic, fer una mica el punky, però aquí està l'estabilitat.
La pasta,
exacte.
La pasta.
Els diners, que també estan bé. Els Jocs Olímpics del 92, el gran esdeveniment que va canviar la ciutat de Barcelona. Espais de la ciutat que es van rehabilitar, ja ho sabeu, el barri del Poble Nou, naixement de la Vila Olímpica, les famoses rondes... Però aquests Jocs Olímpics van anar tan bé a la ciutat, segur?
La rehabilitació dels barris més degradats de la ciutat i la idea aquesta que Barcelona vivia d'esquena al mar i tornar-la a posar de cara al mar, en aquest sentit, és evident que per molta gent va anar molt bé, va millorar molt les seves condicions de vida. D'altra banda, va ser la primera pedra per convertir Barcelona en el parc d'atraccions que és ara.
Estem parlant del llibre La gestió del caos, escenes de la contracultura a Catalunya, de l'Aleix Salvans, i sentint aquesta repassada d'aquesta Barcelona, on sonaven coses com aquestes, que són masturbadors mongòlics.
Clar, el que estàs sentint... Ara, un grup així no es podria dir.
Bueno, no ho sé, eh?
No, ja tindríem 40 denúncies.
Com sona això? Mare de Déu.
Va, canviem de cançó, si vols, perquè hi havia molta música en aquesta època, podem canviar-la i tot. Què et sembla? Això és més tranquil, eh?
Què és això?
Això és Macromassa.
Macromassa. Apassionant.
Sí, això era Víctor Nubla i crec els dos aquí mano a mano quan ningú s'atrevia amb els sorolls. Vull dir que déu-n'hi-do. Tot el que estàvem parlant, el de sempre, les seves parts bones, les seves parts dolentes, i aquest llibre, Gestió del caos, també parla, per exemple, de la llibertat sexual, del lliberament de les dones i de la revolució homosexual. Temes que avui dia estan molt presents a la societat, però aquesta llibertat o aquesta revolució ha arribat a alguna cosa avui? I aquí, atenció, perquè hi ha una d'aquelles anècdotes que et fa, no sé si somriure o acabar de plorar.
El mateix Mariscal, el documental del Vila San Juan, Barcelona era una festa, diu una cosa que és molt significativa també, que és, llibertat sexual potser volia dir que jo tenia la meva nòvia de sempre i podia tirar-me qui volgués, però si la meva nòvia es tirava algú, llavors jo em posava com una moto i escolta què fas i el tio aquest el mataré. Per tant, diguem que de la teoria a la pràctica hi ha una distància molt gran i probablement és la mateixa ara que aleshores. Evidentment que s'ha avançat, però potser no tant com podria semblar.
Us semblen aquestes converses?
Home, i tant.
A media luz. T'agrada això?
No ho sé.
Això són els Peruchos.
Sí.
Que era el fill també del poeta Perucho, o sigui que se'ns acumula la feina, eh?
Déu-n'hi-do els fills, no?
Sí. No són com ara. Vaja, no podem dir que la contracultura sigui un invent català, segur, però encara que ens encantaria, a Catalunya passava tot el que es diu al llibre. Gent de diferents orígens es relacionava. Al País Basc hi havia el rock radical basc, a Madrid es feia política o no política, com dèiem, amb la movida madrilenya. Res era millor, però tot estava passant al mateix temps.
Tampoc crec que sigui com que la contracultura catalana fos el germen de tot això, sinó que cadascú va començar per les seves raons i amb els seus mitjans a llocs diferents i es van acabar trobant. Estaven tots bastant comunicats entre ells, especialment els músics de punk d'aquí s'anaven a tocar al País Basc i portaven els grans grups bascos, Cortatu, La Polla, Escorbuto, etc., els portaven a tocar aquí, i de la mateixa manera els músics de, per exemple, de música experimental i coses així també havien conegut els músics de la movida madrilenya abans que la movida madrilenya existís com a tal. I have
loved... Això és Pascal Comelade amb la PJ Harvey. És una d'aquestes cançons més arregladetes, més maques, que m'he deixat pel final.
Gestió del caos, escenes de la contracultura a Catalunya 1973-1992, Angle Editorial, Aleix Salvans, Montse Virgili, moltes gràcies.
Demà més brutícies i més amor per Catalunya. Pararan els cotxes també.